La tarda, són les 6.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Finalment, sí, hi ha acord per blindar el català a les aules. A pocs minuts perquè tanqués el registre per poder entrar el text a votació al ple d'aquesta setmana i a només una setmana del dia límit que va marcar el Tribunal Superior de Justícia. A última hora, ràpid, corrent i amb l'èpica que acostuma a caracteritzar la política catalana dels últims anys. A última hora per aconseguir frenar l'execució forçosa de la sentència que obliga, a hores d'ara, les escoles a oferir el 25% de les classes en castellà. Al pacte, finalment, s'hi han adherit Esquerra, PSC, Comuns i també Junts per Catalunya. El nou acord fixa el català com a llengua vehicular i eix central de l'ensenyament a l'escola catalana i deixarà el castellà com a llengua curricular. Veurem de quina manera es concreten aquestes premisses i si, després de tot, el Tribunal Superior de Justícia accepta aquest acord per aturar el 25% de castellà a les aules de l'escola catalana. El Tribunal Suprem ha canviat de criteri i finalment ha decidit acceptar els recursos contra els indults als presos del procés. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La sala contenciosa va tombar els recursos al gener, però ara ha decidit estimar-los per 3 vots a favor i 2 en contra.
Una vintena de discoteques repartiran tapes pels gots per evitar que algú hi pugui introduir drogues amb l'objectiu de cometre agressions sexuals.
Aquesta mesura forma part d'un seguit d'actuacions emmarcades en la implementació d'uns distintius internacionals de seguretat que inclouen formació i eines de personal dels locals per evitar aquest tipus d'agressions.
En uns minuts en parlarem amb el secretari general de la patronal de l'Oci Nocturn FECASARM, Joaquim Boades, perquè ens expliqui com serà aquesta iniciativa. I a Girona, l'audiència ha absolt els 7 acusats d'atemptar contra el prostíbul de la Jonquera amb explosius l'any 2012.
La sentència conclou que no queda acreditat que els acusats fossin els autors de l'atac.
I pel que fa als esports, Carra Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça ha fet aquest matí el primer entrenament des de Sydney per enfrontar-se demà a una selecció dels millors jugadors de la Lliga Australiana en un partit amistós.
Serà la primera vegada que el Barça jugui un partit a Austràlia i serà també la darrera trobada abans que els jugadors marxin de vacances. El partit es jugarà demà a les 12 del migdia, hora catalana.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ja ve marcat per la inestabilitat i al llarg d'aquest matí ja han tingut precipitacions a molts punts del país, fins a 25 litres d'aigua per metre quadrat que s'han recollit al cim del Montseny. Unes precipitacions que al llarg de la tarda continuaran afectant qualsevol punt del país, localment amb una certa intensitat, unes pluges que poden acumular quantitats de més de 30-40 litres d'aigua per metre quadrat a qualsevol indret. Ara mateix, on estan descarregant aquestes precipitacions, bàsicament comarques del nord de Tarragona, molts punts de les comarques de Barcelona, de Girona i també a tot el Pirineu, amb una cota de neu que estarà situada al llarg de les properes hores al voltant dels 2.000 metres, tot i que la Vall d'Aran podria baixar fins als 1.800 metres. I és que les temperatures han baixat. Avui les màximes es quedaran situades entre els 18 i els 23 o 24 graus a molt estirar. Aquestes precipitacions localment intenses ens afectaran també durant la matinada i també demà serà un dia insegur i inestable, amb precipitacions que demà seran més importants cap a les comarques del Terç Nord i també de la meitat est. No serà ben bé fins dijous que el temps començarà a estabilitzar-se amb més sol i amb una nova pujada de les temperatures. De moment, les temperatures seran inferiors a les normals per l'època de l'any.
Finalment, hi ha hagut acord perquè el Parlament aprovi una llei per blindar la immersió lingüística a l'escola davant la sentència del 25% del castellà a les aules. PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i els Comuns han assolit un pacte in extremis just mitja hora abans que tanqués el registre del Parlament. El text serà votat al ple d'aquesta mateixa setmana. Judit Caselles, des del Parlament, què hi diu el text?
Sí, bona tarda, Diana. El text ha estat fet a mida dels 4 partits. Parla que el català sigui la llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu, mentre que el castellà ha d'estar garantit i tenir una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius. Per tant, com exigia el PSC, es diu que l'ensenyament del castellà ha d'estar garantit com a llengua d'aprenentatge. Tot i això, no té cap punt específic que rebutgi explícitament els percentatges, com sí que havia demanat Junts per Catalunya. Però, en canvi, sí que parla que el català sigui llengua d'ús normal en l'alumnat nouvingut, com volia el partit. D'aquesta manera, es fa un equilibri entre el que volia Junts i el que volien els socialistes. Un últim apunt, perquè diu que els projectes lingüístics han d'estar ajustats a aquesta llei i que s'han d'elaborar d'acord amb el que fixa el Departament d'Educació, que ha de verificar que es compleix amb aquesta normativa. D'aquesta manera, els partits defensen que els directors dels centres educatius queden exempts de responsabilitat. L'acord ja ha quedat registrat, s'ha registrat in extremis, mitja hora abans que tanqués el registre, i d'aquesta manera podrà votar-se i aprovar-se el ple que comença aquesta mateixa setmana i que, per tant, es podrà aprovar abans del dia 31, que era la data límit per donar resposta a la sentència del 25% de castellà a les aules.
Gràcies, Judit. El Tribunal Suprem ha canviat de criteri i finalment ha decidit acceptar els recursos contra els indults als presos del procés.
La sala contenciosa va tombar els recursos al gener, però ara ha decidit estimar-los per 3 vots a favor i 2 en contra. En un principi, el tribunal va dir que els recurrents no tenien legitimació per impugnar els recursos. Ara, amb el canvi de majories a la secció del tribunal i l'entrada de 2 nous magistrats, hi ha hagut un altre canvi de criteri. Això sí, la decisió d'aquest dimarts no defineix el sentit final de la sentència sobre els indults. Només vol dir que el tribunal estudiarà si el perdó es va concedir o no de manera correcta.
El govern espanyol, per la seva banda, dona per fet que no es retiraran aquests indults. És el que es desprèn de les paraules de la portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez, que ha insistit que s'han atorgat dins la més estricta legalitat.
Sí, la portaveu també ha afirmat que els indults als líders del procés han resultat útils per rebaixar la tensió a Catalunya després del procés.
La situació en Catalunya hoy nada tiene que ver con la que se producía en el año 2017 o en el año 2019. Hay datos que lo constatan, como digo, la memoria de la Fiscalía del año 2020 nos viene a decir que en Cataluña los delitos de odio han bajado un 62%. Creo que es un dato muy relevante.
Rodríguez creu que és incontestable que amb el seu govern s'ha recuperat, al seu entendre, la normalitat a Catalunya gràcies al diàleg polític.
Tot plegat després que avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi retornat cautelarment la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
El Tribunal Europeu ha anul·lat l'últim pronunciament del Tribunal General que havia avalat la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat als 3 eurodiputats. Els magistrats consideren que deixar-los sense immunitat mentre la justícia avalua el seu cas podria comportar un perill evident si finalment els tribunals els donen la raó perquè s'haurien quedat durant un temps sense aquesta protecció, tot i tenir-hi dret. Toni Comín, eurodiputat de Junts per Catalunya, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que no esperaven aquesta notícia just al dia en què el Suprem ha acceptat revisar la concessió dels indults als seus companys de govern.
Portem 5 anys veient el Tribunal Suprem prenent decisions contràries al dret. És a dir, tota Europa ha dit que no hi ha hagut sedició en el nostre cas quan hem comparegut davant de la justícia europea. I el Tribunal Suprem va tancar la presó als seus companys de govern contradient el que diu el dret penal espanyol.
Comín creu que el Tribunal Suprem s'ha especialitzat en fer sentències contràries al que diu la llei i ha sentenciat que fan política des del tribunal en contra dels independentistes.
I el govern català avui ha fet bandera d'haver complert el 33% del seu pla de legislatura durant el seu primer any de mandat. En una compareixença conjunta des del Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'Esquerra, i el vicepresident Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya, han volgut deixar de banda les discrepàncies en el si de la coalició per unes hores i fer una mostra d'unitat.
L'executiu diu que ha complert un terç del pla del govern entre les polítiques de què treu pit la posada en marxa del Pacte Nacional per la Llengua, fomentar l'ús del català a la justícia o la gratuïtat del P2 l'any vinent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es mostra satisfet dels resultats perquè creu que s'ha trobat amb les dificultats també sobrevingudes com la guerra d'Ucraïna.
Que el grau de compliment del pla de govern és satisfactori. En menys d'un any hem complert el 33,88% de les mesures del pla de govern, un pla de govern ambiciós, innovador, i per tant això ens permet ser absolutament optimistes de cara al futur.
I per la seva banda, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha parlat de bona sintonia en el si de la coalició.
Per tant, és un full de ruta d'un govern, com sempre dic, quan entra a la sala Tarradellas, doncs és un sol govern, però som un govern de coalició. I és un govern, evidentment, que ha hagut de continuar convivint, malauradament, amb un entorn de repressió a l'hora de poder avançar en els seus objectius.
Tot plegat després de les discrepàncies que són ben conegudes durant aquests mesos entre Esquerra i Junts per Catalunya amb l'acord del català, la taula de diàleg o la consulta dels Jocs Olímpics.
Laura Borràs decidia a qui adjudica els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan era la directora. Ho ha dit un administratiu que ha declarat voluntàriament davant del jutge que investiga les presumptes irregularitats en la institució cultural.
En la declaració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'administratiu ha assegurat que entre el 2014 i el 2016, quan Laura Borràs era directora, li enviava pressupostos de diverses empreses per cada contracte i després li deia a qui havia d'adjudicar el contracte, que normalment era el de l'import més baix. També s'ha defensat dient que l'ara presidenta del Parlament era qui tenia les decisions i que ell només obeïa perquè no tenia capacitat de decisió. Sobre les empreses que guanyaven els concursos, l'administratiu ha dit que no sabia que totes les ofertes procedien de Saías Herrero, perquè moltes vegades estaven camuflades amb noms de diverses empreses o cooperatives de facturació. També ha explicat que el 2014, intervenció de la Generalitat va advertir a la Institució de les Lletres Catalanes que abusava dels contractes menors, els de menys de 18.000 euros que s'adjudicaven directament, i va recomanar que fessin més processos negociats amb més publicitat i més transparents.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El govern espanyol destinarà 46 milions d'euros a crear centres d'atenció a les víctimes de violència sexual. L'objectiu és que n'hi hagi un a cada província i que estiguin oberts les 24 hores del dia.
I aquests centres atendran dones més grans de 16 anys que hagin patit qualsevol tipus de violència sexual. No cal que sigui un tema recent, també pot haver passat fa anys. Per accedir a aquests centres d'atenció integral a les víctimes de violència sexual no caldrà que s'hagi presentat cap denúncia i la feina se centrarà en la víctima i supervivent. El Consell de Ministres ha aprovat distribuir 46,2 milions d'euros a les comunitats autònomes perquè creïn un d'aquests centres a cada província de l'Estat. La distribució definitiva es decidirà en una conferència sectorial.
I precisament per fer front als casos de violència sexual, però a l'oci nocturn, la patronal FECASARM ha anunciat que una vintena de discoteques repartiran tapes pels gots per evitar que algú hi pugui introduir drogues amb l'objectiu de cometre una agressió sexual.
Aquesta mesura forma part d'un seguit d'actuacions emmarcades en la implementació d'uns distintius internacionals de seguretat en aquests establiments. Així, els locals que s'hi adhereixin rebran formació i adoptaran altres eines per evitar casos d'abús sexual en discoteques. De moment, a la ciutat de Barcelona són 9. Les discoteques que faran servir aquests recursos són Sutton, Gatsby, Opium, Xoco, Salapolo, Input, High Fidelity Dance Club, Carpe Diem Lounge Club, Patxà Barcelona i Bling Bling BCN. La previsió és poder tenir aquestes eines en un termini d'un mes o mes i mig.
Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteixen aquests distintius internacionals de seguretat?
Bé, doncs, a veure, és un distintiu, o sigui, hi ha un triple distintiu, que és el Triple Excellence, Triple Excel·lència, i està conformat per un distintiu internacional de seguretat, un de qualitat acústica i un de qualitat de servei. Ens centrem ara en el de seguretat, que justament és aquest el que incorpora, a part d'altres elements de seguretat, com ara, per exemple, tenir reanimadors cardíacs, alcoholímetre amb monedes, detectors de metalls, i altres instruments per protegir el que és la integritat física i la vida de les persones, doncs també tenim un protocol, aquest distintiu internacional de seguretat també inclou un protocol que és el de Ask for Angela, pregunta per Àngela, que és un protocol que ja ve d'Anglaterra, de fa anys, que va ser exportat als del món, i que quan una persona se sent abusada o agredida sexualment, doncs es dirigeix a la vara, demana per Àngela i es posa en marxa tot un protocol de protecció d'aquesta persona, se la separa de l'agressor i se la protegeix i s'avisa la policia. Doncs al mateix temps també hem incorporat en aquest distintiu internacional de seguretat i en aquest protocol per evitar agressions sexuals un nou element que ho hem fet aquest mes d'abril, que és el de tapagots, per evitar doncs que alguna persona li puguin introduir en el seu got substàncies químiques i que per tant es produeixi una agressió sexual, ja sigui en el mateix local o després al marxar del mateix, per via de submissió química.
I com es pot saber si una discoteca té aquest distintiu?
Doncs bé, en primer lloc, tot el que seria tots els locals que el tenen a nivell online en la pàgina web de l'Associació Internacional, doncs surten. També el local ja ho publicita fora, també té tota una sèrie doncs, de cartelleria i d'informació en les seves pròpies pàgines web, doncs, que donen a conèixer doncs, en la seva clientela. En els pares d'aquests nois que van en aquests locals, doncs, que tenen tots aquests distintius de protecció de la salut, la vida, la integritat física i la llibertat sexual dels seus fills, per tant, és un element important a tenir en compte, i al mateix temps, doncs, també a dins del local, quan accedeix baixes, doncs ja veus doncs, de la cartelleria, per exemple, les barres, ja et posa, per exemple, doncs, que no deixis desatesa la beguda, que no acceptis cap beguda d'un estrany, que tens a disposició teva en les barres doncs, protectors del got. Tot això està, diguéssim, publicitat en el local.
I per tenir aquest distintiu també hi ha una part de formació de personal del local. Què és el que s'ensenyarà als treballadors, més enllà del que ens explicaves d'aquesta tècnica no? d'Àngela? Què més s'ensenyarà i a qui?
Bé, això és molt important, no? Hi ha dos elements molt importants. Primer, ens trobem en un espai legal, amb llicència, amb personal de seguretat, amb personal treballant en la mateixa, no? És evident que això, si passa en un botelló, en una festa privada, en un ambient privat, en una casa particular, ningú podrà defensar aquella persona, ningú la podrà protegir, i per tant el que fem nosaltres és aprofitar doncs tot aquest personal que està en el local, per exemple, el mateix discjòquei té una posició privilegiada per detectar des d'on es troba doncs, una possible agressió sexual. Els de guarderopia també, perquè són les penúltimes persones que veuen la persona que possiblement sigui després víctima d'una agressió sexual quan marxa del local, el personal de seguretat que és l'última persona que els veu. Si algú marxa, doncs que no es trobin les seves facultats o que es trobi doncs, marxant amb alguna persona doncs, en contra de la seva voluntat. No? Tot això, aquest personal se l'ensenya i se'l forma per poder detectar aquestes pràctiques i al mateix temps doncs, posem aquest element de més, vale? De protecció de les persones, en el sentit de posar aquests protectors de begudes, perquè si algú doncs, marxa en un moment donat de la barra, se'n va, no sé, potser se'n va al lavabo, se'n va a ballar a la pista, que ningú li pugui posar cap substància, perquè ho tindrà molt més complicat si hi ha aquest protector doncs, de tapagots, no?
Ja per acabar, dues preguntes. Una, primer, com és que ara, és a dir, quin és el motiu perquè ara s'insisteixi més en aquests distintius? No sé si heu notat que hi ha hagut un augment de casos d'agressions sexuals després de la reobertura.
A veure, és que durant la pandèmia, quan els locals estaven tancats, els locals legals estaven tancats, ja hi havia un repunt d'agressions sexuals. Per què? Perquè, evidentment, no hi havia la seguretat que tenen els locals legals. Els locals legals estaven tancats. I, per tant, això, doncs, què ens ha fet veure? Que nosaltres ens hem de distingir de lo que són les activitats il·legals. I per això hem implementat encara més requisits en el nostre distintiu, que ja existia de fa 5 anys, però hi anem afegint doncs, condicions, requisits, en funció de les necessitats, perquè cada vegada hi ha tècniques diferents de poder atemptar, com he dit, contra la integritat física, contra la vida, contra la llibertat sexual de les persones, no? I, per tant, aquests distintius són vius i van incorporant diferents requisits en funció de les necessitats o de les noves pràctiques que es portin a terme per atemptar contra, com he dit, contra els nostres clients, no? I, per tant, nosaltres l'hem de protegir. Estem en un espai legal, controlat, amb llicència, i, per tant, és molt diferent de que aquella persona es trobi en una festa privada, en un botellot, on hem pogut veure en pandèmia que allà doncs, hi havia llibertat per fer qualsevol cosa i que, evidentment, doncs, hi havia moltes més pràctiques il·lícites i legals que no pas en un espai legal i controlat.
I ja per acabar, totes aquestes mesures van enfocades a protegir la víctima. No sé si també s'està plantejant alguna mesura en contra dels agressors, més aviat.
És que, a veure, el que és el protocol de protecció de la persona, el que és l'Ask for Àngela, el pregunta per Àngela, que Àngela ve del terme àngel protector, doncs ja té de per si aquesta mesura de també doncs, retenir, apartar l'agressor de la suposada víctima i retenir-lo fins que arribi la policia, perquè, doncs, evidentment, allà es podria comès un delicte, no? Es podria consumat. I, per tant, doncs, en aquest aspecte doncs, s'aparta la víctima, si la víctima ja ha sigut, com he dit, doncs, agredida sexualment i porta, per exemple, part doncs, de la roba que ja li hagi pogut arrencar o li hagi tret l'agressor, doncs se la posa en un espai privat, en l'agressor, evidentment, se'l reté fins que arriba la policia, i tot això, evidentment, també va enfocat a assenyalar amb el dit en l'agressor, perquè el que està clar és que la discoteca no té cap culpa. La discoteca posa a disposició de les persones tots aquells elements de protecció de la llibertat sexual de les persones, i que si cal assenyalar algú com a agressor o com a delinqüent o com a autor del delicte, serà en aquella persona que ha intentat, per exemple, en aquest cas, agredir sexualment una persona que l'ha agredit sexualment o que ha intentat o que ha introduït alguna droga o substància en la seva beguda. Però ara no els hem posat-los més difícil encara en aquestes persones que volen venir als locals a cometre delictes, perquè ho tinguin més difícil i els assenyalarem amb el dit i, a més, els denunciarem i els perseguirem legalment.
Doncs Joaquim Boada, secretari general de FECASAR, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Punt i seguit.
L'Audiència de Girona absolt els 7 acusats d'atemptar contra el prostíbul de la Jonquera amb explosius l'any 2012. La sentència conclou que no queda acreditat que els acusats fossin els autors de l'atac.
L'Audiència absolt els acusats d'integrar l'organització criminal que va atemptar contra el local i que va amenaçar el seu propietari. Només un dels acusats ha estat condemnat a 5 mesos de presó i una multa de 900 euros per tenir un passaport, un carnet a conduir i una carta d'identitat falsos. Els fets van passar durant el mes de desembre del 2012, en què fins a dues vegades es va atacar el prostíbul amb explosius reals i també una falsa alarma que va obligar a desallotjar el local.
La Fiscalia acusa el metge del Departament d'Interior detingut fa uns dies d'abús sexual a una de les tres Mosses d'Esquadra que han presentat una denúncia contra ell.
Es tracta de l'episodi més antic, que remunta al setembre del 2019 i pel qual la Fiscalia demana 2 anys de presó. També sol·licita que el doctor i la Generalitat indemnitzin la víctima amb 5.000 euros per danys morals. Segons l'escrit, l'home va visitar la víctima i li va fer tocaments durant una revisió mèdica. La fiscal considera que el motiu real era el de satisfer el seu instint sexual i per això l'ha acusat d'un delicte d'abús sexual. Aquest és un dels casos denunciat per 3 Mosses d'Esquadra de qui presumptament hauria abusat aquest metge.
Els Mossos d'Esquadra citen a declarar els familiars de les 2 germanes residents a Terrassa que van ser assassinades al Pakistan. Entre ells hi ha el seu pare.
La policia catalana està investigant si l'entorn de les noies era coneixedor dels plans d'assassinar-les. Els agents busquen saber el grau de col·laboració als familiars en el viatge de les joves al seu país d'origen, on les van torturar i matar divendres passat. Així volen saber si les van obligar o convèncer a marxar.
Els Mossos d'Esquadra i la policia duanera de l'Agència Tributària han detingut una 50ena de persones en un operatiu antidroga contra una organització que cultivava i traficava marihuana per tot Catalunya.
Els agents han fet 37 entrades i han intervingut diferents quantitats de droga. Entre els punts escorcollats destaca la Bisbal del Penedès, el Baix Penedès i Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. En l'operatiu hi han participat 700 efectius.
I acabem amb els esports. El primer equip del Barça ja és a Sydney per disputar demà el partit amistós contra una selecció de la A-League. Aquest matí ja han fet el primer entrenament.
És la primera vegada que el Barça jugarà un partit a Austràlia i serà demà dimecres a les 12 del migdia, hora catalana. També serà l'últim partit dels blaugranes abans de marxar de vacances. La sessió d'entrenament s'ha fet a l'escenari del mateix partit, a l'Accor Stadium. Des d'aquesta concentració, Xavi Hernández ha assegurat que és un partit molt important per ell i que l'equip busca ara fer un bon partit.
Home, és una fita històrica, és la primera vegada que el Barça està aquí, que estem aquí. Bé, un privilegi, un honor. És una gran ciutat, jo tinc molt bons records. Vam guanyar una medalla de plata aquí a la ciutat, a més a Sydney, uns Jocs Olímpics. Bé, la veritat, bons records. Intentar donar la nostra millor versió demà.
Un Barça que ha estat rebut per desenes de fans que esperaven l'equip a l'aeroport. L'al·licient principal d'aquesta trobada amistosa és l'econòmic. El partit preveu uns ingressos de 5 milions d'euros pel club blaugrana.
I pel que fa a l'equip femení, les blaugranes viatgen avui cap a Madrid, on demà disputen les semifinals de la Copa de la Reina.
Després de la desfeta a la Champions, les blaugranes aniran a pel doblet de la Lliga i la Copa. Demà a les 9 s'enfronten al Real Madrid a les semifinals, que juguen a partit únic. La trobada serà al Corcón, a l'estadi Santo Domingo. Una trobada que no disputaran Graham Hansen ni Melanie Serrano. El club ha informat aquest migdia que són baixes per Hansen, una lesió al peu dret, i Melanie per molèsties al genoll. La Final Four d'aquesta Copa de la Reina arrenca aquest vespre a les 9 amb la primera semifinal, que es decidirà entre el Granadilla Tenerife i el Huelva.
I avui s'ha conegut el calendari de la propera temporada, un calendari atapeït i amb el Mundial de Qatar pel mig.
Una temporada alterada per aquest Mundial, que jugarà a finals de tardor de manera extraordinària. Per aquest motiu, la Lliga començarà abans, serà el dia 12 d'agost, que es preveu la primera jornada, i aquesta competició acabarà el 4 de juny. Quedarà interrompuda, però, del 10 de novembre fins al 29 de desembre per aquesta cita mundialista. Pel que fa a la Champions, la primera fase es farà abans del mes de novembre i la segona a partir del mes de febrer, amb una final fixa pel 10 de juny a l'estadi olímpic Ataturk d'Istanbul. La final de la Copa del Rei està agendada pel dia 29 de juny i la Supercopa d'Espanya es disputarà entre Barça, Madrid, València i Betis els dies 13, 14 i 15 de gener a l'Aràbia Saudita.
El blaugrana Ferran Jutglà i el davanter Pere Milla de l'Elx han entrat a última hora en la convocatòria de la selecció catalana pel partit de demà contra Jamaica.
El seleccionador català Gerard López els ha cridat per substituir Dani Olmo i Aitor Ruibal, que són baixa per motius de club. De fet, Ruibal va ser cridat ahir per substituir Héctor Bellerín, que tampoc podrà jugar. El Catalunya-Jamaica serà demà dimecres a 6:45 de la tarda i es jugarà a Montilivi, a Girona. Tot això aquest migdia, Joan Soteras ha pres possessió del càrrec de president de la Federació Catalana de Futbol. Soteras va guanyar per ampliar majoria les eleccions a la presidència que es van celebrar aquest passat diumenge.
En bàsquet, avui comencen els play-off pel títol de la Lliga ACB i Barça i Madrid parteixen com a favorits.
Els quarts de final per decidir el campió de la Lliga arrenquen amb el València Bàsquet Baskonia, que juga aquest vespre a les 9. Demà serà el torn del Real Madrid, que es troba amb el Baxi Manresa, que recupera Sylvain Francisco i Joe Thomason per aquesta trobada. Dijous serà el torn de la Penya, que es troba amb el Tenerife, i divendres el Barça rebrà el Gran Canària al Palau Blaugrana, un títol que, recordem, els darrers 11 anys ha estat repartit entre el Barça i el Real Madrid.
El Barça d'handbol es trobarà amb el Kiel a les semifinals de la Champions. El sorteig celebrat aquest dimarts ha emparellat els blaugranes amb l'equip més dur dels tres que els podia tocar.
El Barça no ha tingut massa sort i s'haurà d'enfrontar el rival més complicat per aconseguir el bitllet a la final d'aquesta competició europea. Tot i ser un equip fort, els blaugranes arriben a la Final Four amb la confiança d'haver aconseguit 10 títols de la Champions, mentre que el Kiel en té un total de 4. La final a 4 es disputarà del 18 al 19 de juny. La segona semifinal es decidirà entre el Veszprém hongarès i el Kielce de Polònia.
En tennis, Pau Lavadós està disputant en aquests moments el seu primer partit, el Roland Garros, contra la francesa Fiona Ferro.
Una trobada que ha començat fa molts pocs minuts, per tant s'està jugant el primer set d'aquest partit. Badosa, que intentarà fer un bon gran slam després d'haver arribat als quarts de final la temporada passada i voler superar aquest resultat. Pel que fa al quadre masculí, Pedro Martínez ha caigut en la primera ronda contra el suís Laaksonen. En aquests moments també estan debutant els espanyols Roberto Carballés Baena contra Ote i Pablo Andújar, que està jugant contra l'italià Cecchinato. En 8:15 hi ha previst el duel entre Pablo Carreño i Gil Simón.
Fa 53 anys que els Beatles arribaven al número 1 de la llista Billboard amb aquest Get Back, que també és l'última cançó del disc Let It Be. Nosaltres ho deixem aquí a la producció. Hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.